Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts un dissabte més a l'informatiu Veus, el recull de tot allò que han explicat els informatius locals al llarg de la setmana. Dilluns, primeres mobilitzacions contra la sentència del Suprem. Un centenar de persones es manifestava a la plaça de l'Ajuntament a mig matí. Els centres de primària funcionaven en serveis mínims i les grans mobilitzacions s'esperaven per aquell vespre. Era la primera jornada d'una setmana de mobilitzacions, d'una setmana d'indignació, d'una setmana marcada, sobretot, per aquella sentència tan dura del Tribunal Suprem. En aquesta primera notícia que obria l'informatiu de dilluns, primer informatiu de la setmana, escoltàvem la veu de Salvador Simón en funcions de portaveu de l'ANC Territorial de l'Escala.
Pues implica el que ja molts, tots sabíem, que la condemna seria important, a pesar del que poguessin dir alguns mitjans espanyols que semblava que criticaven perquè seria fluixa. Ja veiem que la sentència és molt important i, per tant, nosaltres només podem acceptar una absolució total i, per tant, la llibertat dels presos i dels exiliats en aquests moments, perquè és injust el que s'està fent en aquests moments. I, per tant, vull dir, aquesta ha sigut la primera, el que passa que està, la important crec que serà a les 8 del vespre, allà on podrà haver-hi molta més gent, perquè hi ha gent que es fa que en aquests moments estan fora de l'escala i són gent que sempre venen a les nostres manifestacions.
Recollíem en aquell mateix informatiu fragments de veu dels candidats d'Esquerra Republicana per Girona al Congrés i al Senat que havien passat per l'escala en acte de precampanya el diumenge. A punt de conèixer la sentència, feien un crit a la mobilització tant ciutadana com institucional. Escoltàvem en aquella notícia les veus d'Edna Estrems, portaveu d'Esquerra a l'escala, i dels candidats Jordi Martí i Montserrat Bassa.
Sembla que la intenció és que tots els ajuntaments del país convoquin un ple, ajuntaments i institucions del país convoquin un ple extraordinari per respondre a aquesta sentència i esperem que des de l'Ajuntament de l'Escala també es convoqui aquest ple. En tot cas, esperarem que l'equip de govern, que és qui l'ha de convocar, faci aquest pas i si no intentarem forçar-lo nosaltres, intentarem liderar aquest, que sabem que des d'uns quants regidors de l'Ajuntament, de l'oposició, es pot forçar. Pensem que és molt important que es faci, que l'Ajuntament es manifesti.
Jo entenc que la gent estigui molt cansada, jo també ho estic, però seria pitjor quedar-me a casa. I el que convido és que la gent tingui una resposta massiva al carrer, contundent, perllongada en el temps si pot ser, no violenta, evidentment, però també una resposta política que no passa per altra cosa, que sigui molta gent anant a votar i que els representants catalans independentistes puguem ocupar el màxim de llocs possibles per condicionar les dretes i obligar-los a seure. Perquè els socialistes, evidentment, són de dretes, ens estan demostrant, i els hem d'obligar, si no, ells no s'hi seuen.
Jo crec que la gent és prou madura i la resposta serà d'una mobilització simbòlicament molt potent i, per tant, creiem que nosaltres el que hem d'encoratjar la gent és que surtin als carrers a expressar-se de la manera que considerin oportuna, a expressar aquest descontentament amb una sentència que nosaltres considerem i considerarem sempre injusta, i el que volem és l'alliberament dels nostres presos, de les nostres preses polítiques i el retorn dels exiliats i les exiliades.
El mateix informatiu de dilluns apuntàvem com la CUP llança un crit d'alerta contra la llei Aragonès, que qualificava com una porta oberta al vampirisme empresarial de serveis públics com l'educació, la sanitat o els serveis socials. Lluís Ciprés.
Tots, la CUP i sobretot també els comuns, sí, la CUP sobretot, després també els comuns, estem en contra d'aquesta llei. O sigui, faríem una esmena a la totalitat perquè creiem que no és necessària i que obre la porta, perquè a més que empreses amb ànim de lucre, cosa que no feia l'avantprojecte de llei del Comín, que tant van criticar, empreses amb ànim de lucre puguin agafar serveis com socials, com escoles concertades, o sigui, que agafin coses públiques i que hi facin negoci. A més, permet que agafin empreses amb ànim de lucre, cosa que l'avantprojecte de la llei Comín de Sanitat no ho permetia, era economia social, havien d'agafar-ho cooperatives. I ara que estem tots preocupats pel procés, per la sentència i per les eleccions, ara pot ser el moment que aprofitarien d'aprovar. I després tindrien els vots segurs de tot el govern, dels socialistes, dels Ciutadans i del PP. Només s'han declarat en contra la CUP i els comuns. Nosaltres som un grup impulsor i jo crec que s'ha d'anar a fer ruptura, o sigui, a trencar aquesta, la situació en què estem. Primer, tinguent en compte que és una... que és un partit rupturista, doncs ja va ser la de primera que vagi allà i que planti cara, doncs, en aquest estat, aquests governs neoliberals, tant a Madrid però també aquí a Catalunya, o sigui, jo no faig diferències amb uns i amb els altres, crec que tots serveixen en el mateix, que és el que serveix el capital, la gent que té cèntims, el que mana són la gent que té cèntims, i a l'hora de pagar les policies tant peguen els guàrdies civils com els Mossos d'Esquadra, com vam veure ahir amb alguns desnonaments, que ara veu una onada de desnonaments perquè tots es compleixen els 3 anys que van donar els bancs per el lloguer social, i aquí a l'escala també ho tindrem.
El CER ha començat la temporada de venda de castanyes a la platja amb bones xifres, amb bons índexs. En un cap de setmana se'n venien 170 quilos. S'espera que les vendes siguin bones, ja que són diners que ajuden a mantenir les seccions de l'entitat. Escoltàvem a l'informatiu de dilluns la veu de Mercè Rueda, presidenta del CER.
Primer dia de castanyes, amb ganes, amb calor, quan hem començat amb un sol que s'hi covia en el massa, però bé... Però són els dies que ens van bé, més bé nosaltres, perquè la gent volta molt per aquí. La gent volta, venen, agafen una bossa de castanyes, i si les troben bones, com que es queden per aquí menjar-les, n'agafen una altra i n'agafen una altra. Que si fa mal temps, venen, compren les castanyes justes, se'n van cap a casa, no tornen a baixar i la gent ja no baixa tampoc. Per tant, agraïm el bon temps, ara ja fa una miqueta de fresqueta, per si ha estat molt bé. I bé, 5 caps de setmanes de castanyes, avui portem un bon ritme, perquè estem a la meitat de la tarda... i ja portem 60 quilos cuits, per tant, suposo que en farem 110 o 120. Els diumenges són més fluixets, però bé, llavors també tenim aquell pont de l'1 de novembre que és molt bo i esperem, doncs, arribar al cupo que fem cada any i que bé, que la gent s'animi a baixar, que són molt bones aquest any, són molt grosses i ens surten molt bé. Sempre comencem més o menys aquests dies, 10, 11, 12, aquests dies d'aquest pont, perquè és bo per aprofitar, són dies de festa que la gent baixa. I llavors, doncs, a l'UI aquell es treballa i les últimes setmanes són més fluixetes, també enganxem les fires, que hi ha molta gent que se'n va a fires, però bé, treballem bastant bé i si el temps acompanya, doncs, fem els diners que fan falta, sempre ho dic, per mantenir les 14 seccions que té ara el CER. He comprat 170 quilos perquè cap de setmana, perquè és el primer, i el diumenge la gent a la tarda marxa, són més fluixets, i també l'endemà van a treballar, no baixen fins tant, són més bons. I llavors, bueno, arribem dels 170-180 quilos per cap de setmana fins a 250, que agafem aquell pont de l'1 de novembre, que és el més bo. Per tant, si Déu vol, doncs mira, una mitjana de 200 més o menys per cap de setmana, 200 per 5 setmanes, farem 1.000 quilos de castanyes, com cada any més o menys.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 15 d'octubre, el ple de l'Ajuntament votava per unanimitat una moció de rebuig a la sentència. La moció reclama obrir una nova via de diàleg i referma el caràcter pacífic del moviment independentista. Al vespre de dilluns, quan es va aprovar per unanimitat aquesta moció, després centenars de persones es concentraven a la plaça de l'Ajuntament. Escoltem les veus de Josep Bofill, regidor portaveu de Candidatura de Progrés, exposant la part dispositiva de la moció. Escoltem els posicionaments d'Enna Estrems, d'Esquerra Republicana, de Carles Carlà, de Gent de l'Escala, i la intervenció final de Víctor Puga, alcalde.
Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre i demanar que es duguin a terme totes les accions necessàries per aconseguir la llibertat dels condemnats. Reclamar obrir una nova etapa presidida per una ferma voluntat de diàleg i demanar a les institucions del país i del conjunt de l'Estat retornar a la política per cercar solucions a un problema que és de naturalesa, eminentment política. Reafirmar el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català i demanar la seva no criminalització. Expressar la més ferma voluntat de contribuir des del nostre Ajuntament a garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania i a defensar el diàleg i els principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders imprescindible en qualsevol estrat de dret. I per últim, traslladar aquests acords al Parlament, al Congrés dels Diputats i les Diputades, al Senat, als Governs de la Generalitat i de l'Estat, a les entitats municipalistes catalanes i les principals entitats cívic-polítiques catalanes.
Un principi d'acord, per nosaltres és un principi d'acord, que queda molt lluny de les nostres aspiracions, però també entenem i volem agrair el gest del govern, un govern del PSC, que ha convocat aquest ple, que deu ser l'únic en tot l'Alt Empordà que ho ha fet. El que sí que voldríem és matisar una mica aquells punts que trobem a faltar en aquesta moció. Un seria mostrar el compromís amb el dret de l'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de Nacions Unides, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l'Estat espanyol, i reivindicar-lo com un dret en virtut de qualsevol del qual resoldre el conflicte polític existent per via democràtica i pacífica. Un altre seria exigir al govern de l'Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se'n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. Següent, comprometre'ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat, i convocar-nos a participar com a representants legítims de la ciutadania en una assemblea de càrrecs electes en favor dels drets polítics i la llibertat. Mostrar també, com a grup municipal de l'Ajuntament de l'Escala, l'adhesió i el suport a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats, i comprometre'ns a participar en l'acte que sembla que convocarà el president de la Generalitat el 26 d'octubre al Palau. I fer evident la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats.
La sensació que és una moció de nedar i guardar la roba, de no incomodar ningú, però sí que és veritat que votar en contra d'aquesta moció avui probablement trencaria el que és més important, que és que el titular demà hauríem d'intentar que fos que l'Ajuntament de l'Escala per unanimitat rebutja la sentència, i per tant, com que no voldríem que aquesta unanimitat la trenquéssim nosaltres, doncs evidentment hi donarem suport, però jo crec que té un... i manquen sobretot un punt de reflexió amb l'intervenció que feia l'alcalde a l'inici de la lectura de la moció, dient que, si no recordo malament, heu dit que el procés no s'ha portat com s'hauria portat en una democràcia moderna, i per tant jo crec que és molt significatiu, no?, que fins i tot un alcalde del Partit Socialista o de procedència del Partit Socialista digui doncs que en una democràcia moderna no es porten així els processos judicials. Jo crec que de tota la moció la frase que té més sentit en el ple és aquesta. Per tant, hi donarem suport.
El que avui segur que ha passat és que no s'ha fet justícia. Finalment la solució ha arribat. La sentència és la combinació d'un judici polític. S'ha utilitzat el dret i els tribunals per fer política, i a través d'ells alguns volen guanyar allò que no han tingut mai, ni al carrer ni a les urnes. Només des de la persistència i la pràctica de la no violència la guanyarem. No ens tenim que sentir abatuts ni derrotats. La condemna de presó no és una derrota, és la seva vergonya. La vergonya d'un estat que ha perdut el nord i el respecte als principis democràtics. I demanem a la societat catalana, i en particular a la gent de l'Escala, que tampoc us sentiu derrotats davant de la injustícia imposada pel Tribunal Espanyol. No perdem la capacitat d'indignar-nos. Preparem-nos per seguir mobilitzats. La nostra justa és la causa de la llibertat i la independència de Catalunya. Només ens tenim a nosaltres mateixos per guanyar-la. Per això us convidem a renovar el nostre compromís a favor d'un futur just, un futur lliure, més pròsper i democràtic. La independència, si persistim, arribarà.
Quan he parlat de democràcia moderna, em referia que una democràcia moderna no hi hauria hagut procés, perquè no s'hauria judicialitzat un conflicte que és, com diu la sentència, com diu la moció, eminentment polític. I per tant, avui, més enllà d'aquest rebuig unànime, jo crec que el substancial sí que el recull aquesta moció, insisteixo, més enllà dels matisos, i és el fracàs de la política, la indignació davant d'aquesta sentència, que no entenem que no s'ajusta a dret, que volem treballar tots plegats per la convivència, el retorn a la política, un problema eminentment polític, que volem que s'obri una etapa presidida pel diàleg, que demanem serenor, que demanem democràcia, que demanem una expressió lliure al carrer, a les institucions, d'acord amb el que és el tarannà del català, que és un tarannà pacífic, i rebutjant tots plegats la criminalització d'un moviment que en cap cas ha demostrat violència fins al moment.
El 1 d'octubre de l'any 2017, i després va venir el 155, I avui ha vingut la sentència condemnatòria contra els nostres polítics i els nostres líders socials. Som aquí senzillament per expressar el nostre rebuig i, com diu el mateix Jordi Cuixart, contra la sentència, la nostra reincidència.
Un greu precedent que deteriora profundament la salut democràtica de la nostra societat i fa qüestionable l'estat de dret amb garanties i drets pels ciutadans. Finalment, volem dir que continua sent imprescindible que la política sigui capaç de trobar les condicions del diàleg i que l'Estat espanyol deixi de traslladar als tribunals allò que s'hauria de discutir als parlaments.
El Camp dels Pilans vol homenatjar Carles Pous, un dels veïns més actius del barri i gran aficionat a la sardana. No es va poder fer durant l'audició del Dia del Pilar per motius familiars. La data en si, la data de l'audició de sardanes al Dia del Pilar aquest any, ha generat crítiques. Escoltem el president del barri, Josep Carreras.
Hi ha gent que diu per què ho celebrem i nosaltres no ho celebrem, no celebrem res, només que fem l'edició o l'audició de sardanes que fa molts anys que tenim per costum. Per tant, doncs és la continuïtat. Anem alternant les orquestres perquè n'hi ha moltes que molt sovint són a l'escala i tampoc és interessant que sempre es vegin les mateixes. I bueno, per ara la gent diu que no ens hem pas equivocat. Avui volíem fer un petit homenatge a en Carles Pous. Com a sardanista, com a veí, com a un home molt interessat sempre en les coses municipals, però degut a circumstàncies particulars de la família, doncs vàrem acordar suspendre-ho per un altre moment, a la primavera, si les circumstàncies donen per poder-ho fer. És una cosa que hi havia fora part, però era exclusivament Camp del Pilans. No hi havia cap cosa extraordinària, ni res oficial, ni res, cap protocol, perquè és un home que tota la vida que ha estat molt dedicat a ajudar i a fer i col·laborar principalment al Camp del Pilans, a més al món de la sardana, que tots ho sabem. Bueno, en general bé, i més des de que l'any passat l'Ajuntament ens va fer aquesta pista que ens va ajudar molt per la preparació i l'infraestructura de tots els actes, i segon, aquest any, amb aquest escenari, aquestes grades, allò ja és un, comença a ser una entitat una mica més sèria del que aparentment ho era. Bé, doncs, bé, podríem bé posar un aprovat on d'allò, tant d'assistència de gent, avui entre cometes, com de el que organitzem, perquè la nostra capacitat és la que és i fem el que fem. No ens embarquem en coses que no puguem complir i quedar bé.
Gent de l'Escala celebra un concurs i tas de ratafies elaborades artesanalment. Són fruit del taller que es va celebrar el mes de juny passat. Xavier Ballesta.
És una miqueta una cosa sense cap pretensió, simplement ens vàrem posar a fer ratafia, va sortir d'una reunió, fem la ratafia. Es va anar creant una cosa que va venir molta gent, vàrem fer moltes ratafies, cadascú va poder agafar les seves herbes, va poder fer les seves ratafies, i vam dir, ens emplacem, quan haurà passat el temps de marenatge i tot això, doncs que de provar-les, aquestes ratafies. I, bueno, també era simplement fer un tast de les ratafies aquestes que vàrem fer, i s'ha convertit una miqueta també en concurs. I sense cap altra pretensió que trobar-nos aquí i fer aquest tast, doncs aquí estem. Bueno, mira, l'acte, o sigui, la ratafia es fa el mes de maig. Llavors han de passar 40 dies a sol i serena. I després va bé, s'ha d'embotellar, necessites un temps. I ha coincidit amb ara, no té cap altre... No. Si li volem donar-li, doncs sí, si et mires el programa, doncs hi ha un escrit que avui no tenim res a celebrar, i nosaltres, en tot cas, si celebrem alguna cosa, és això, la festa de la ratafia, no res més.
Veus. El resum informatiu de la setmana.
Dimecres 16 d'octubre, Robert Bosch, convidat d'aquesta setmana a la Casa de la Vila, Canal 10 Empordà, explica que creu que sense violència no es pot tirar endavant la independència de Catalunya. Lamentava en aquesta entrevista que els polítics d'una i altra banda no hagin fet el que considera la seva feina. Robert Bosch, portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de l'Escala.
Tots els territoris que s'han independitzat d'Espanya des del segle XVII ho han fet passant per les mans. Per tant, jo crec que la pregunta que ens hem de fer és: estem disposats com a societat a abandonar la línia pacífica i tirar endavant doncs, una confrontació d'aquest tipus? Jo crec que hem de dir que no. Està molt bé parlar de pícnic, de seure'ns al terra, de fer la via catalana, tot això està molt bé, probablement també s'ha de fer, però la reflexió inicial hagués sigut preguntar-nos quan arribem fins al final, fins on estem disposats a arribar. I jo crec que la societat catalana és una societat pacífica, madura, innovadora, capdavantera en moltes coses, que no es pot permetre descavalgar tot el projecte de país per un objectiu polític, per molt noble que sigui, que ho és i que molts el compartim. Però jo crec que hem de ser capaços de veure quines contrapartides té, i segurament molts diríem que no estem disposats a assumir-les. I amb tot això, si m'ho permets, crec que hi ha de cara al públic molta hipocresia també, quan els polítics, els portaveus parlen, perquè jo recordo a l'octubre del 2017 la posició d'Esquerra Republicana, no?, amb tuits i titllant el president Puigdemont de traïdor, i quan un veu la posició d'ara del portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, que diu nosaltres investirem el president del Partit Socialista a canvi de res, literalment, doncs hauríem de ser capaços de preguntar-nos què ha passat perquè arribem en aquest canvi de posició. Jo crec que això ho digui un portaveu d'un partit, encara que sigui de la secció local, i més en campanya electoral, no és massa ortodox, però diguem-ne que dels últims anys ençà, doncs, hem perdut bastant de nivell, per què no dir-ho. Quan es polaritzen les posicions i es radicalitzen els discursos, doncs sol passar que a la política hi acaben els radicals, que és una reacció automàtica de radicalitzar les propostes, i per tant la radicalitat no sol ser bona mai, i aquí ens trobem.
Aquest matí s'han lliurat, dèiem dimecres, les plaques que acrediten els restaurants de l'Arte i Mas Conques com a guanyadors de la novena edició de la Ruta de la Tapa de l'Anxova, en un any on s'han servit 35.000 tapes. També dimecres es va fer el sorteig de premis per als participants. Escoltem les veus de Montse Aguilar, del restaurant de l'Arte, Francesc Prat, del Mas Conques, i Víctor Puga, alcalde.
Home, moltíssim contents, molt agraïts, i bueno, trobem que és una iniciativa molt bona pel poble, pels restaurants, per la gent que ve. Cada vegada crec que això es consolida més, hi ha més gent, i bueno, crec que és tot un èxit. Estem encantats de poder participar, i bueno, endavant, fins una altra. Mira, és una tapa dolça, una tapa llaminera, consta de... Vam fer una sorra d'ametlles i amb galeta, una crema de torró de xixona, nata amb drambuí i l'anxova. I, bueno, suposo que el contrast del dolç i salat, això fa que, bueno, que sigui un gust especial i que sigui bona.
Molt contents de rebre aquest premi de l'anxova. No s'ho esperàvem, perquè era el primer any que participem, i som molt agraïts a l'Ajuntament que faci un concurs d'aquests per representar l'anxova, que és un producte important aquí a l'Escala. Agraïm al personal nostre que ha participat a poder fer això possible, i agraïm també la clientela, la gent que ha vingut, que no ens coneixia, i gràcies a la Ruta de la Tapa ens ha conegut, no? I això també és algo que hem descobert amb la Ruta de la Tapa. I que no era una mica trobar un macarró que no sigui tou, que sigui cruixent, no? Així que hem treballat un macarró clàssic, però amb dosis d'almendra, sucre i sal i pasta de miso, per poder fer una coca, la coca del macarró, que sigui dura al moment de menjar-la. I el relleno, mantega amb anxova de l'Escala, i ja està, més o menys la receta seria aquesta. I després l'associem amb un vi ranci, perquè el vi ranci entra molt bé amb l'anxova. Però, bueno, jo crec que el macarró és una cosa que està així, se podria comercialitzar. Jo invito una empresa, si vol venir, i s'associem a fer públic el macarró d'anxova, perquè és algú, tindria bastanta sortida, i podríem trobar una sortida nova per l'anxova, també.
Bé, avui podríem dir que tanquem institucionalment, si més no, la Ruta de la Tapa, la novena edició, i dic institucionalment perquè avui ha sigut el dia d'entregar els premis a la millor tapa i a la tapa més original. En definitiva, les han triat aquells que han fet tota la ruta, aquests 39 establiments que han participat, i primer de tot jo crec que s'ha d'agrair als anxovers que ens proporcionen el producte, després als restaurants, als establiments que participen en aquesta ruta i a tots els seus equips que aquests dies doncs, segurament tenen molta feina i posen molt esforç i també molta il·lusió en fer una bona etapa, i òbviament a tots els que han participat. Per tant, entre tots hem tancat una edició fantàstica, la més important en nombre de tapes servides, 35.000 tapes, i segurament la que ha tingut més repercussió, i estem molt i molt satisfets veient que és un producte que ha acabat quallant, que se'ns reconeix fora del municipi, fins i tot a nivell internacional, podríem dir França, ens han comentat que holandesos doncs, que han estat per aquí a l'escala i que coneixen d'aquesta activitat han vingut aquests dies expressament a fer la ruta. Són hotels els que, doncs, que han llogat habitacions, són restaurants que han servit sopars, són botiguers que també segurament s'han vist incrementada la seva caixa a partir de tot aquest dinamisme que genera doncs, sobretot dos caps de setmana la ruta a l'etapa, i en definitiva jo crec que és una gran activitat. Hem de veure com la potenciem de cara al futur, com la mantenim. Estem pensant en canviar potser de dates, començar a partir del dia de la festa de l'anxova, del primer diumenge del mes d'octubre, i d'aquesta manera prolongar una mica més la temporada, perquè sempre diem que la temporada acaba quan acaba la festa de l'anxova. Per tant, si la perllonguem, doncs seria fantàstic, i jo crec que això hem de fer-ho, òbviament, amb connivència amb tots els establiments, amb els seus equips, amb els anxovers i amb tots els que són doncs, amants de l'anxova i de la ruta i del nostre municipi.
Avui és el Dia Internacional en contra el càncer de mama, i arrel d'aquesta commemoració la Junta Local de Catalunya contra el Càncer ha organitzat dos actes. Un es va fer dimecres al vespre, una xerrada divulgativa del càncer de mama. L'altre és una caminada nocturna que es fa avui al vespre. Escoltem les veus de Maria Batlle parlant d'aquests actes, i escoltem també la doctora Montse Salvatxua, psico-oncòloga de prevenció de Catalunya contra el càncer.
Avui amb aquesta xerrada és per la prevenció del càncer de mama. Vindrà la doctora Montse Salvatxua, em sembla que se diu aquesta doctora, i bueno, us esperem a tots perquè pot ser molt interessant. Bueno, és una mica conscienciar que ja tothom ho està força, no? Però així d'aquesta manera també fem una mica de recaptació per la investigació, i com sempre dic, doncs és una ajuda que va molt bé, sempre els hi va molt bé, l'associació amb això està molt contenta. I sortirem de la Riba fins a la Clota, i després tornar una altra vegada a la Riba, que allà els hi donarem beure i una mica de gratificació, no? Unes pomes o el que hi hagi.
Doncs fem aquesta campanya per conscienciar totes les dones que l'única manera de fer prevenció, a part de l'autoexploració i no fumar, no beure alcohol i fer esport, doncs és les mamografies, que és bàsic fer-se les mamografies cada 2 anys, totes les dones entre 50 i 69 anys, perquè d'aquesta manera, en cas que es pogués detectar algun tumor, es pot, en aquesta edat se sol trobar amb estadis molt primerencs, i llavors es pot gairebé al 100% assegurar curació. I si és una mica més gran, doncs per actuar de seguida i que no s'estengui a tota la mama. La veritat és que també hi ha diferents tipus de càncer de mama, no tots són iguals, i la gran majoria, doncs ara per ara, doncs la curació té un 10% molt elevat. Però sí que hi ha algun tipus que és més agressiu, que per desgràcia encara s'hi ha de treballar una miqueta més. Les dones estan molt conscienciades, cada vegada més. Potser abans hi havia més reticència perquè feien més por d'anar a fer-se les mamografies pel dolor, pel que em trobaran, però cada vegada, degut a tota la divulgació científica que es fa, a totes les troballes per millorar la qualitat de vida, fàrmacs per curar càncer, doncs, degut a tot això i la difusió que es fa de la prevenció que s'ha de fer, doncs les dones cada vegada són més conscients de la importància que té de fer aquesta detecció precoç. Tot i això, hi ha un tant per cent que encara falta de fer aquest pas. Veus.
el resum informatiu de la setmana.
Dijous, en 17 d'octubre, l'Ajuntament actua en un nou tram de la franja de protecció contra incendis a la zona de Puigsec. Cada any hi destina una partida de 12.000 euros. També aquesta setmana s'ha estat treballant en el manteniment de camins rurals. Ens en parlava a l'informatiu de dijous el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill.
Bé, ja fa uns quants anys doncs, que l'Escala, com a municipi, confrontem amb una zona boscosa, que és el massís del Montgrí, bàsicament, i algun altre bosc que tenim en el terme municipal, doncs ja es va adaptar a la llei de prevenció de contraincendis. Aquesta llei doncs, declarava que s'havien de fer unes franges de protecció a les zones urbanes, de trama urbana, i s'han anat executant les diferents franges que tenim en aquestes zones boscoses.